Ràdio Vilafranca.
I seguim amb més seccions noves. Avui coneixem el Hub de la Fatxenda amb la Laia Paretas i el Jordi Canxales, que ens acosta a la companya Sílvia Delgado.
Penedès Gama Extra.
Seguim al Penedès Gama Extra estrenant nova secció, aquesta sobre tecnologia i comunicació. The Buggles i el seu Video Kill the Radio Star ens introduiran cada dimarts a aquesta hora a El Hub, un espai que ens arriba de la mà de la Laia Paretas i el Jordi Canxales de l'empresa de comunicació vilafranquina La Fatxenda. Bon dia a tots dos.
Hola, molt bon dia, Sílvia.
Bon dia, Sílvia.
Deixeu-me començar amb un gràcies enorme perquè us vam fer aquesta proposta fa un temps i l'heu entomat amb moltes ganes. Els oients xalaran dimarts rere dimarts i tindrem aquí primeres espases que ens aportaran coneixement i sabidoria. Per tant, mil gràcies.
A vosaltres, ens ve molt de gust.
Abans de res, com que és el primer dia, toca explicar-se una mica per què el Hub.
Doncs mira, és un terme molt vinculat a la tecnologia. De fet, crec que se diu força el que farem cada dimarts aquí a l'estudi. De fet, el terme hub és un terme anglès que fa referència doncs, a un centre o punt central on les coses es concentren i s'interconnecten. En contextos tecnològics o de comunicacions, per exemple, el hub és un dispositiu que connecta diversos aparells o components de xarxa. En un sentit més general, també s'acostuma a dir metafòricament per descriure doncs, un lloc o una entitat que actua com a centre d'activitat o d'intercanvi d'informació. De fet, segur que moltes vegades heu sentit a parlar dels conceptes doncs, hub cultural o hub d'innovació. I en el context de la nostra secció, aquest terme, aquest hub, procura reflectir, això sí, amb tota la modèstia del món, que cada dimarts això serà com una mena de centre o punt focal d'exploració i discussió sobre, com deies, de tecnologia i de comunicació.
Per tant, podríem dir que al llarg d'aquests 8 episodis, d'aquestes 8 setmanes d'estiu que encetem, posarem l'accent en explorar els impactes i les innovacions tecnològiques de la vida actual?
Exacte, Sílvia. Cada episodi oferirà una mirada concreta a diversos temes. Per exemple, parlarem de dispositius mòbils, d'imatge en moviment, de moviments socials a les xarxes, de desinformació, verificació, educació mediàtica, addicció a les pantalles, de cultura digital o d'intel·ligència artificial. I no ho farem sols, sinó que comptarem amb experts i expertes de diversos àmbits que, com diu aquell, intentaran posar llum a la foscor.
I una cosa que volem deixar clara des de l'inici és que la tecnologia, sota el nostre punt de vista, no és bona ni dolenta, sinó que el problema, com tota la vida, és qui o què la fa servir. No? La tecnologia, evidentment, genera una sèrie de problemàtiques, una sèrie de temors, però també proporciona eines que, en definitiva, ens ajuden en el nostre dia a dia.
Nosaltres, la Fatxenda, per exemple, com a empresa de comunicació, estem obligats a entendre'ns amb la tecnologia. Per exemple, ara treballem amb eines que fa uns anys eren impensables i d'aquí 10 anys segur que farem coses molt diferents i farem encàrrecs que encara a dia d'avui desconeixem.
Per tant, el que volem fer és convidar-vos a tots, endinsar-vos en aquest viatge trepidant a l'univers tecnològic i a desafiar els debacles quan deien que el vídeo mataria l'estrella de la ràdio.
Això és una constant, eh? Sempre passa amb qualsevol novetat o avenç tecnològic o científic que sorgeixen de seguida les prediccions catastrofistes, no?
Sí, de fet, a veure, és innegable que vivim en vides molt alienades, no? En vides molt solitàries, enganxats a la pantalla, que llegim menys, que tenim aquesta addicció a les notificacions i que ens costa sovint discernir allò que és veritat d'allò que no ho és, no? Quan ens arriba el telèfon mòbil. De tot això en parlarem, però també volem transmetre una visió, podríem dir, més entusiasta i més apassionada sobre la tecnologia. El vídeo, com diu la cançó, en aquest cas, contràriament, no va matar l'estrella de la ràdio i volem creure que les novetats tecnològiques, més enllà de generar, evidentment, una sèrie de temors lògics, també fruit del desconeixement, també ens faciliten alguns aspectes de la nostra vida quotidiana.
I avui parlem de dispositius mòbils, d'aquestes eines que tenim constantment a sobre i que ens permeten estar tot el dia hiperconnectats amb el món. Comencem rebobinant una mica. Quin va ser el primer mòbil de la història? Com ens ha canviat la vida això de portar internet a la butxaca?
El 1973, Martin Cooper, que era un enginyer de l'empresa Motorola, va fer la primera trucada des d'un prototip de telèfon mòbil. I ja va ser l'any 1983 quan aquesta mateixa empresa va comercialitzar un dispositiu de telefonia mòbil conegut com a Motorola DynaTAC 8000X a un preu d'uns 4.000 dòlars, que serien, segons la inflació, uns 9.000 dòlars d'avui en dia. Un dineral. Una característica d'aquest mòbil és que pesava més d'un quilo i, per tant, era una barbaritat, però tenia una autonomia també de bateria limitada.
A la dècada dels 80, de fet, és quan van començar a aparèixer els primers mòbils comercials, tot i que encara eren molt grans i costaven molts diners, per tant, no estaven a l'abast de tothom. El 89, Motorola va tornar a fer una altra passa endavant per reforçar la indústria de la telefonia mòbil amb la fabricació del que es considera el primer mòbil lleuger, amb moltes cometes, eh? Es tractava del Motorola MicroTAC 9800X, que encara era un preu doncs, bastant excloent de 2.500 dòlars.
Ens n'anem als anys 90 i va ser quan van arribar a poder els primers telèfons mòbils per les masses, no? Que realment començaven a ser una mica més portàtils i una mica més petits. Nokia, conegudíssima empresa finlandesa, va presentar el 5110 i Motorola pròpiament el seu StarTAC, dos grans telèfons al moment que es van convertir en molt populars. A més de trucades, aquests dispositius ja començaven a oferir algunes prestacions avançades, com podien ser enviament de missatges de text.
I l'any 1993, l'empresa de telecomunicacions Bell South i IBM van comercialitzar l'IBM Simon Personal Communicator, que és un mòbil amb funcions de PDA, és a dir, assistent digital personal i pantalla tàctil, i a part de poder trucar i tenir un rellotge, una agenda o una calculadora, l'usuari tenia la possibilitat d'enviar correus electrònics. El dispositiu també podia carregar a través d'una targeta de memòria externa imatges, mapes i música.
I ja als 2000... va marcar un canvi radical a la història dels dispositius mòbils amb l'arribada dels primers smartphones. Amb sistemes operatius molt concrets, per exemple, BlackBerry va veure la llum l'any 2003 amb la intenció de facilitar el que seria la gestió professional dels seus usuaris, concentrant-se sobretot en una millor funcionalitat, especialment amb el correu electrònic, no? Tenia un sistema de missatgeria propi molt potent i tancat, era un dispositiu, diguem-ne, molt compacte, i era molt famós perquè tenia un teclat sencer, un teclat que podies escriure-ho tot igual que els teclats dels ordinadors, no? Molt petit, però sencer. I l'èxit va venir, per exemple, en que poc, en 6 anys, van passar de 500.000 d'usuaris a 70.
I l'any 2007 va passar això.
An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not three separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. And here it is.
Aquest era ni més ni menys que Steve Jobs, no?
Exacte, que de fet és una conferència que li agrada molt al Jordi, no? És una de les grans conferències de Steve Jobs.
Sí, sí, és un exemple de gran presentació, s'estudia a les facultats de màrqueting i és addictiva. És addictiva.
I el que ens explica, per aquella gent que no estigui tan familiaritzada amb l'anglès, és que al principi diu que presentarà 3 dispositius, no? I al final acaba dient que tot es concentra en un sol dispositiu, no? Que és aquest iPhone. Apple va presentar l'iPhone, que combinava una pantalla tàctil amb funcions avançades i una plataforma d'aplicacions. Això va canviar per sempre la noció de com es poden utilitzar els telèfons mòbils. El llançament de la companyia californiana, a més, va accelerar el llançament d'Android, que és un altre sistema operatiu de nova generació amb el qual Google havia estat treballant en els darrers anys.
A la dècada del 2010 va veure una proliferació massiva del que serien les aplicacions mòbils, tal com les entenem avui en dia, no? Amb una millora significativa en tecnologia de pantalles tàctils, va millorar la càmera, va millorar la connectivitat en general. Es van desenvolupar diversos sistemes operatius mòbils, incloent-hi l'Android, com deia la Laia, i l'iOS, que han estat amplament adoptats. També es van incorporar funcions com la navegació, el GPS, reproducció de mitjans de tota mena, comunicació de dades mòbils d'alta velocitat, 4G i, més recentment, el 5G.
I l'any 2010 Apple ho va tornar a fer. Va tornar a revolucionar el mercat de la tecnologia digital amb la primera versió de l'iPad, que, de fet, la idea inicial, és a dir, l'iPhone, no, Jordi, és una tecnologia que es va treballar a partir del que s'havia estat treballant amb l'iPad. És a dir, l'iPad seria precedent a l'iPhone, però es va presentar primer l'iPhone, no?
Correcte. Per una qüestió de mercat, es va estar treballant en secret durant molts anys el que ells li deien el llibre electrònic, però van preferir llançar primer un dispositiu com va ser l'iPhone.
Tot i que Android i iOS són els líders destacats de la telefonia mòbil en aquest moment, aquest 2010, Mozilla i la seva comunitat de voluntaris van estrenar l'any 2012 el seu propi sistema operatiu, Firefox OS, basat en el seu navegador de codi obert, i que, en certa manera, això és una resposta al que estava passant en aquell moment.
Ja, més que els mòbils actuals han anat incorporant funcions cada vegada més avançades, no sé, realitat augmentada, sensor lidar, intel·ligència artificial, més recent, càmeres múltiples, triples, connectivitat 5G ultra ràpida, i sobretot també nous dispositius que, en certa manera, doncs, per exemple, s'han popularitzat com podrien ser els rellotges intel·ligents, tauletes, com hem dit, o qualsevol altre dispositiu portàtil connectat.
Déu-n'hi-do, eh? I és que la veritat és que poques coses han canviat tant les nostres vides durant aquests últims anys com els telèfons mòbils i més en concret els smartphones o telèfons intel·ligents.
Doncs sí, tenim dades perquè segons l'ITU, que és l'organisme especialitzat de les Nacions Unides per a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, l'any 2000 hi havia a tot el món poc més de 700 milions de línies mòbils. El 2015 el nombre de subscripcions mòbils se situava al voltant dels 7.000 milions i actualment ja s'han superat els 8.000 milions. Això significa que actualment hi ha més subscripcions mòbils que persones al món.
I què en pensaria el creador del primer telèfon mòbil dels dispositius que tenim avui en dia? Deu flipar.
Sí, tenim la resposta. Martin Cooper va estar a Barcelona l'any 2023 durant el Mobile i va dir exactament això en una entrevista a Ràdio Televisió Espanyola.
I mean, you look at my phone, I have... I don't know what all these apps are. I'm sure you have that many.
Diu textualment, amb aquest accent tan tancadot, no? Miro el meu telèfon i no sé per què serveixen totes aquestes aplicacions. Estic segur, li diu a la l'entrevista, que tu les tens totes. De fet, també en el context del Mobile del 2023, en una entrevista amb la CNN, el nord-americà va reconèixer que no s'imaginava fins a quin punt acabaríem enganxats a les pantalles. De fet, va dir textualment, m'horroritza veure que la gent que creu al carrer mirant el mòbil és de bojos. I també va admetre que està decebut per la pèrdua de privacitat derivada dels telèfons mòbils.
Molt interessants totes aquestes reflexions que heu portat del que va ser-ne l'inventor del giny. Després d'explorar aquesta trepidant història dels dispositius mòbils, queda clar que la tecnologia i la innovació han estat els motors d'aquest avenç constant.
Totalment, però la capacitat d'innovació, aviam, en el camp de la tecnologia no només depèn de les grans empreses i els inventors visionaris, també de les institucions educatives, com formen els futurs enginyers, per exemple, o científics, que continuaran aquest progrés.
I és aquí on hi entra en joc la Universitat Politècnica de Catalunya, l'UPC, que ha estat una peça clau en la formació de professionals, doncs, que treballen precisament en el desenvolupament i en l'evolució tecnològica en camps molt diversos, no només des de la informàtica i les telecomunicacions, també en molts altres àmbits vinculats a l'enginyeria.
A la Vegueria Penedès i les comarques veïnes tenim la sort de comptar amb un centre de la UPC a Vilanova, ben a tocar de casa nostra. Es tracta de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú. I aquesta proximitat ens facilita l'accés a una educació superior de qualitat i fomenta el desenvolupament local, així que alhora ofereix oportunitats als joves del territori.
Des de l'any 2020, al seu capdavant hi ha la Marisa Zaragoza. Fa 4 anys va ser la primera dona escollida per dirigir la UPC de Vilanova, un centre amb el qual hi està vinculada des de l'any 87. Ella és llicenciada en Ciències Matemàtiques per la Universitat de València i doctora en Matemàtiques per la UPC. La presa de possessió del seu segon mandat, que durarà 6 anys més, que se sumen als 4 que ja porta al capdavant de la institució, va ser precisament aquest 1 de juliol.
Per suposat, és un gran orgull continuar de la mà del mateix equip treballant pel campus de la UPC de Vilanova. Tenim un fort compromís amb la comunitat universitària, i agraeixo aquest moment per donar-los les gràcies, ja que pràcticament el 90% dels vots emesos van ser favorables a la meva candidatura. Això ho volem interpretar com a que la nostra primera etapa com a equip directiu ha estat positiva per l'escola. I, per tant, hem de continuar en una mateixa línia. Responsabilitat màxima, tant cap a dintre com cap a fora, és a dir, cap al territori. I hem de pensar que mai una mateixa direcció, un equip directiu, ha tingut la possibilitat d'estar 10 anys.
Zaragoza destaca com a repte principal del centre el relleu generacional, també la renovació de les instal·lacions i el retorn al territori.
Jo destacaria com a repte principal el relleu generacional, perquè ja comença moltíssima gent, molt de professorat, a jubilar-se i hem d'aconseguir que els millors professors, gent a ser possible jove, que siga capaç i amb un fort compromís amb el campus. També en aquesta segona etapa ens volem plantejar la millora de les instal·lacions de l'escola, de l'edifici principal, ja que, com tots sabeu, ja és un edifici centenari i hem de treballar per aconseguir un millor servei tant en aules com en laboratoris. I per suposat, continuem amb un dels reptes estratègics que tenim, que és fomentar la connexió cada dia més amb el nostre territori. Res ens valdria la pena, com a equip, si no poguéssim tornar valor en forma de talent, de professionalitat, a la nostra terra.
La UPC compta amb un total de 18 centres al conjunt de la província de Barcelona i té 9 campus universitaris, un dels quals és el de Vilanova. La seva directora destaca l'atenció propera del centre als estudiants.
De fet, tot i tenir quasi 1.500 estudiants, després els grups no són gaire grans i és molt fàcil conèixer-nos tots, no? De manera que també és relativament senzill arribar a l'equip de direcció. Penseu que el nostre estudiantat, des del primer dia fins a l'últim, està tutoritzat, valorem molt el mentoratge, tenim una forta assessoria en pràctiques d'empresa i una component també molt important d'internacionalització per a la gent que vol sortir fora del país. I algo que agrada molt és que en el disseny de les assignatures hi ha moltes pràctiques i se treballa molt en equip.
L'enginyeria, de fet, compta amb una taxa altíssima d'inserció laboral, tot i així força enginyers treballen a l'estranger, on estan més ben remunerats que el nostre país.
Crec que és bo que les persones volin cap a altres països i coneguin altres maneres de fer de les empreses de fora de Catalunya i de fora d'Espanya, no? Això sí, el que hem de fer és aconseguir que els que volen tornar, que són la majoria, puguin tornar. I d'aquesta manera, tot això serà un benefici per a les nostres empreses. Molts dels enginyers marxen cap a Alemanya, però sempre s'ha dit que és per un tema de sous, no? De que aquí no estan tan ben pagats. Bé, si és així, que jo penso que ha de ser el principal motiu, s'hauran de fer unes bones polítiques dintre de les empreses que motivin a la gent que vol tornar a fer-ho.
Molt interessants també aquestes reflexions de la Marisa Zaragoza, directora de l'UPC de Vilanova.
Sí, li volem agrair des d'aquí a ella i a l'escola la seva plena predisposició per atendre'ns.
Acabarem cada secció, cada dimarts, cada setmana, amb una recomanació. Avui és una sèrie, oi, Jordi?
Sí, avui que hem parlat d'una banda d'avenços tecnològics vinculats al sector de les telecomunicacions, de l'altra de talent jove, us recomanem la sèrie Halt and Catch Fire.
En esta industria se plagian unos a otros sin importarles si una idea es buena. SCP a CPM, Microsoft a SCP, los ordenadores podrían servir para mucho más.
Alguien escribió aquí un mapa del tesoro.
¿Qué es esto?
Oye, si es una broma.
Página 33.
No estoy
Si sabes
humor.
Quién es, dile que quiero conocerle. Quiero que inviertas la ingeniería de un IBM.
Has perdido la cabeza.
Apple, IBM, ellos controlan todo el mercado.
Lo siento, pero llegas tarde.
¿Qué?
Oye, hay miles de ingenieros por ahí y preferiría a alguien con quien no te hubieras acostado.
El cambio ha llegado a Cardiff.
Me necesitas a mí o no estarías aquí.
Vamos a divertirnos. ¿Qué es lo que quieres?
¿Cuánto vas a pagarme?
¿Cómo han podido enterarse en IBM? Se lo dije yo.
¡No te das cuenta de lo que estás poniendo en riesgo!
¡Ganaremos un montón de dinero!
És una sèrie dramàtica, excel·lent, brutalíssima, es diu que és l'herència de Mad Men, ambientada als anys 80, amb l'inici de l'auge de la tecnologia i internet a través dels ulls d'un visionari enginyer informàtic. El fet més interessant és que la sèrie gira al voltant de la vida de dues dones programadores i responsables de l'empresa a la qual treballen i que acabaran enfrontant-se a gegants de la tecnologia.
Jordi, Laia, Fatxenda, moltes gràcies per acompanyar-nos avui i aquest estiu. Ens retrobem dimarts vinent. Parlant de què?
Doncs la setmana vinent aquí al Hub parlarem d'imatge moviment, del vídeo, i parlarem amb el reconegut director de cine i publicitat, Carles Valdés.
Doncs aquí us esperem. Gràcies.
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 Penedès, Gama Extra. Van deixar-ho tot, el cor encès pel món. Per les parets de la mort, sobre la pell. Érem dos ocells de foc, sembrant tempestes. Ara som dos fills del sol, en aquest desert.
Bon dia, són 11:15.
Ràdio Vilafranca, les notícies locals i comarcals.
Fem un breu repàs a l'actualitat local i comarcal a la sintonia de Ràdio Vilafranca. L'aparcament sobre la Llosa al Pont del Carril tindrà 176 places. Aquesta setmana s'estan fent els treballs d'asfaltatge de l'aparcament provisional sobre la Llosa de la via tocant a l'Avinguda de Barcelona, a la zona coneguda com el Pont del Carril. Els treballs formen part del pla d'asfaltatge que s'està executant en diversos punts de la vila que tenien el paviment malmès. Són un total de 14.000 metres quadrats els que s'estan reasfaltant, amb la previsió que finalitzin aquesta setmana. setmana. L'aparcament del Pont del Carril, amb unes 138 places, en guanyarà 38 més després de les millores que s'hi faran aquesta setmana, de manera que en passarà a tenir 176. A banda de millorar el paviment i la senyalització, també s'augmentarà la il·luminació de l'espai per donar-li seguretat, es reordenarà el pas de vianants i es millorarà la tanca perimetral. L'aparcament, que continuarà sent gratuït i d'accés públic com fins ara, està ubicat en una zona pendent d'urbanització sobre la llosa de la via i, per tant, en situació de provisionalitat, a l'espera que es defineixi un futur projecte d'urbanització. Esquerra Republicana insta el govern local a ampliar l'oferta d'oci nocturn i cultural a Vilafranca. Aquest dimarts, Esquerra Republicana portarà al ple municipal una moció per ampliar l'oferta d'oci nocturn i de cap de setmana a Vilafranca. En aquest sentit, els republicans demanaran al govern local que identifiqui espais per crear un equipament municipal que ofereixi més opcions d'oci segur i lliure. Des d'Esquerra argumenten que la ciutat ha perdut molts espais d'oci nocturn i culturals en les darreres dècades, deixant especialment els joves sense llocs on gaudir. Esquerra proposa tres accions concretes. En primer lloc, volen fomentar i ampliar l'oferta de locals amb música en directe i espectacles de petit format mitjançant ajudes públiques. En segon lloc, proposen crear espais d'oci gestionats pels joves i utilitzar edificis abandonats o infrautilitzats per activar l'oci alternatiu. Finalment, asseguren que cal establir protocols clars per facilitar i organitzar activitats d'oci nocturn, incloent-hi línies d'ajut per millorar els locals i donar suport logístic a les actuacions en espais públics. Les escenes fresques a la nau posen el focus sobre la dansa contemporània. La cinquena edició de les escenes fresques continuava dimecres passat al vespre amb tres propostes de dansa contemporània. La companyia Sempre hi presentava 01, una peça que reflecteix la confrontació i contraposició del moviment, mentre que Marta Casado oferia 333 igual A, el seu primer projecte en solitari acompanyada d'una violinista en escena. Finalment, la companyia L'Andròmina uneix Mariona Camacho i Iris Borràs en un projecte comú que neix de la necessitat d'explicar les seves inquietuds i desacords amb el món que les envolta. La propera cita de les escenes fresques serà demà a les 8 del vespre amb la proposta de teatre improvisat i d'humor de Dos a l'atzar. I torna a Subirats al Festival de Música a les Vinyes. Aquest dissabte, Torre Ramona vibrarà amb les melodies del pianista i compositor Carles Marigó en el marc del primer concert del 21è Festival de Música a les Vinyes. A partir de 11:15 de la nit, els espectadors podran gaudir d'un espectacle únic que reinterpreta l'obra del geni alemany Johann Sebastian Bach, fusionant-la amb sons flamencs i d'arrel. A l'escenari, Marigó estarà acompanyat pel baixista Ismael Alsina, el percussionista de David Domínguez i el músic Manu Sabater. Per arrodonir la nit, els assistents podran gaudir d'un maridatge tradicional de vins i gastronomia local, inclòs amb l'entrada, i com a novetat, abans del concert, els espectadors podran gaudir també d'un tast al bar de vins del festival, instal·lat a Torre Ramona a partir de les 8 del vespre.
Ràdio Vilafranca, serveis informatius. Nou GTS renovables, tot tipus d'instal·lacions i reparacions de gas, electricitat, aigua, calefaccions i aires condicionats per a particulars i empreses. Sigues previsor. De cara a l'estiu, fes manteniment del teu aire condicionat i a l'hivern, de la teva calefacció. Nou GTS renovables. Ens trobaràs al carrer de Torrelles de Foix 60 de Vilafranca del Penedès. Telèfon 93 817 1923.
Sabies que la instal·lació de plaques solars et permet estalviar en el consum només aprofitant la llum del sol? Doncs sí, Instal·lacions Parera aposta per una energia renovable i neta. I a més et beneficiaràs d'un estalvi del 50% de la contribució de l'IBI durant 5 anys. Instal·lacions Parera, amb una llarga trajectòria dins del sector, et gestionarà tots els tràmits i la instal·lació amb les condicions més beneficioses per les teves necessitats. Vine'ns a veure a la Rambla Nostra Senyora número 15 de Vilafranca del Penedès o pots trucar al telèfon 93 818 2333. El nostre correu electrònic és parera@parera.info. Instal·lacions Parera, la nostra energia és la teva confiança. Uneix-te a la revolució solar.
A Ràdio Vilafranca, parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a les 9 del vespre. Amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
Perquè sabem el que necessiteu, perquè tenim molts anys d'experiència, perquè som de casa. Recanvis Penedès posa al vostre servei personal altament qualificat. Un estoc de productes centralitzat a la nostra botiga del carrer Eugeni d'Ors 23 de Vilafranca que us facilitarà a l'instant el que voleu. I un telèfon, el 93 890 18 11, perquè pugueu fer les vostres consultes. Recanvis Penedès, tot tipus de recanvis i accessoris pel vostre vehicle. Recanvis Penedès. Som d'aquí, som de casa.
Passen 7 minuts de 2:15.
Aquest estiu, Penedès Gama Extra.
Estem d'estrenes de seccions i ara és una secció que em fa una il·lusió especial perquè he enredat a una persona a venir cap a l'Alt Penedès. Bé, acabat d'arribar des del Baix Penedès, el Carles Folguera. Bon dia, Carles.
Bon dia, com estàs?
Molt bé, i tu?
També, molt bé, molta il·lusió.
Què et sembla Vilafranca de moment?
Sempre m'ha agradat, tinc molt bons records de Vilafranca al Penedès.
És que és xulo, això. Amb el Carles parlarem una miqueta de l'esport, de l'èxit i com això ho podem portar doncs, a la vida quotidiana i també tot el que comporta tant arribar a l'èxit com després gestionar-lo. Però primer, Carles, aprofito i et faré una mica d'entrevista personal a tu. Això no ho sabies ara, eh?
Hosti, m'has enganyat, eh?
Home, jo sempre...
Jo em deixo enganyar. Perfecte.
Carles, vull que ens expliquis una mica com arribes tu a entrar a l'esport, en el teu àmbit, i com és aquest procés d'anar creixent i arribar doncs, al punt de l'èxit que vas arribar.
Bé, jo vinc d'un poblet molt petit, de 2.000 i pico habitants, on era molt difícil que 10 nois de la mateixa edat poguéssim progressar esportivament amb les dificultats on el que hi patins és un esport minoritari, on el que tira més, com a tot arreu, és el futbol. I res, vaig compatibilitzar els dos esports fins als 15 o 16 anys. Em vaig decidir per l'hoquei patins, vaig fer de porter, i amb molta il·lusió amb un grup humà espectacular d'un poblet que m'estimo molt, que és el meu poble, que és Bell-lloc, vam anar pujant, vam anar guanyant, en aquest cas, campionats de Catalunya, campionats d'Espanya, i a partir d'aquí, doncs, bueno, molta gent que estàvem en aquells moments amb 16 i 17 anys fent-ho molt bé, doncs hi ha un procés amb el que amb 17 anys, quan jo tinc 17 anys, fitxen el meu germà per l'Igualada Hockey Club, i a partir d'aquí el meu germà diu que una de les condicions és que l'acompanyi, que de Bell-lloc a Igualada, que són 50 minuts, una horeta amb cotxe, que s'ha de sentir acompanyat del seu germà, i a partir d'aquí és on comença la meva carrera esportiva. Tinc un molt bon any amb 18 anys, em convoquen per la selecció júnior, quedem campions d'Europa júniors, i a partir d'aquí, el meu segon any a l'Igualada em donen la titularitat, i 8 anys a l'Igualada, 8 anys al Futbol Club Barcelona, 16 anys, i això és el que m'ha portat, el que he estat a l'esport de l'hoquei patins, com a porter.
I després d'aquest esport potser més personal, vas a ensenyar tota la teva experiència cap a altres esportistes. Com és això, també? Com t'arriba?
Bueno, jo amb 25 anys, la meva dona em fa una pregunta molt interessant, que és, hosti, ara t'està anant molt bé, 2 hores al dia o 3 hores al dia, et guanyes molt bé, ets professional, i quan això se t'acabe, què serà de la teva vida? I a partir d'aquí és quan ve el procés de prendre decisions respecte al que també ha de ser el teu futur, no? Entro a la universitat, faig magisteri d'educació física, faig pedagogia, i l'últim any de la carrera de pedagogia havia la possibilitat d'iniciar-me en pràctiques de pedagogia. I hi havia dues opcions. A mi em tirava molt el tema de centres penitenciaris o del món de l'esport. Llavors jo sabia que estant al Barça havia la màgia del Futbol Club Barcelona, que és el lloc on s'acompanya els processos formatius d'aquests esportistes, i vaig demanar de poder entrar. Em van dir que sí, i a partir d'aquí, durant més o menys 22 anys, he estat també en un procés formatiu com a director a la Masia, després com a director d'un projecte que es de Masia 360, i bàsicament d'acompanyar amb tot el procés formatiu als esportistes, a les famílies, i fer de suport i d'ajudar-los a entendre que es pot compatibilitzar el ser esportista d'alt nivell amb uns estudis que et permetin el dia de demà ser algú més i no deixar-ho tot supeditat a que et vagi molt bé amb el món esportiu.
Quines eren potser les principals demandes d'aquests joves o els punts que havies de treballar més amb ells?
Fonamentalment que el que busquen i la seva motivació és l'esport. Llavors, el fer-los entendre que pot haver una lesió, que pot haver que un entrenador no confia en tu i que no sempre tindràs èxit, sinó que hi haurà moments de davallada o moments de dubtes, això hi serà. Llavors, són esportistes que a edats molt primerenques els hem dit que són molt bons, els han pujat una mica amb un núvol, els han ficat l'escut del Barça i a partir d'aquí el procés fonamentalment era això, que prenguessin consciència de la dificultat, que és molt complexa, que sol arriba un percentatge molt baix i que mentre tu formes part d'aquest itinerari, d'aquest camí, doncs perquè supeditar-ho tot el món de l'esport, perquè no et formes, que t'anirà bé per l'esport i t'anirà bé per la vida.
L'altre dia sentia que tots aquests joves que estan ara al Barça, que tenen 16 o 17 anys, que estan a la Masia, combinant tots aquests entrenaments amb el primer equip, amb el batxillerat. Déu-n'hi-do, això, no? Com ho combinen? Com ho porten?
Bé, no és fàcil, eh? No és fàcil perquè l'exigència esportiva és molt gran, perquè ells mateixos s'han generat unes expectatives de, uah, m'he de centrar en progressar esportivament, però, per altra banda, el que sempre els deia, és a dir, és incompatible formar-te al 100% quan estàs entrenant amb que també tinguis 4-5 hores al dia per treure't un batxillerat científic, un batxillerat social i per després poder escollir quina carrera fas. Que et va molt bé esportivament, cap problema. Ja tindràs moments per decidir si una carrera te la treus en 4 anys, te la treus en 5, en 6, però com a mínim tindràs les dues coses, no? I això que sembla molt fàcil i que sembla que s'entén, doncs esportistes, si no hi ha un bon acompanyament familiar o d'un entorn, doncs sembla que el que sol els tira és la immediatesa d'allò esportiu, del rendiment, del resultat, i això ho complica tot.
Ara, Carles, ja no estàs a la Masia, aquí arriba el moment en què ens trobem tu i jo. Què estàs fent actualment?
Bé, estic coliderant un projecte formatiu esportiu de molta vàlua, de molta excel·lència, a Camp Joliu, la Nàstic Sports Academy, i en principi, bueno, és un equip de treball molt, molt potent, d'excel·lència, de grans professionals, que el que intentem és fer possible dins d'un campus el fet que els nois puguin viure, puguin estudiar i es puguin formar amb un grau d'excel·lència. I això, que és molt fàcil de dir, és molt complex de que bueno, hi ha entrebancs, hi ha dificultats pel mig, però l'equip professional que lideren des de psicòlegs, tutors acadèmics, tutors personals, entrenadors esportius, doncs tot això jo crec que funciona força bé i estic molt orgullós de com està liderant-se el projecte des de l'NCA de Camp Joliu.
I ara ho hem lligat molt bé perquè avui volem parlar de lideratge. Com es porta el tema del lideratge dins de l'esport? Claus psicològiques perquè hi hagi un bon lideratge, perquè no hi hagi potser una batalla d'egos?
Bueno, jo crec que és fonamental alinear a l'equip de treball, no? El fet de que tothom tinguem clar que tothom pot aportar valor, que tothom ha de ser proactiu, que de tothom ha de poder donar les seves idees i que al final cadascú pot tenir un rol i que podem ser de caràcters diferents, però si tenim molt clar cap on hem d'anar, serà molt fàcil que l'èxit arribi, no? I torno a dir, això que és molt fàcil de dir, quan hi ha, a vegades, com t'ho diria, situacions complexes o quan hi ha uns certs conflictes, jo voldria fer això o jo tiro més per una banda, tiro més per l'altra, doncs s'ha de ficar damunt la taula, ha d'haver empatia i ha d'haver un exemple de qui al final acaba liderant aquest projecte. I això, bàsicament, per mi és liderar, no? El fet de seguiu-me des de anem junts en aquest projecte, des de que jo em senti partícip i des de que tothom pugui dir la seva, tenim clar que hi ha un objectiu comú, que és el que ens ha de fer bons com a projecte. Jo sempre dic que l'objectiu comú d'un procés i d'un projecte formatiu, esportiu, amb adolescents i amb joves, està sempre prendre les millors decisions, tenint clar que el que està al centre del projecte és l'esportista. És a dir, que tota decisió que prenguem ha de ser allò que el farà més fort, millor esportista, millor persona, i que valors que evidentment ha de transmetre al món de l'esport li puguin servir per la vida. I a l'inrevés, esports d'humilitat, de ser bona gent, de ser generós, també portar-ho al món de l'esport. Jo crec que aquest és l'èxit.
Quines característiques diries que ha de tenir un bon líder? Ara has parlat potser de valors, no?, de treball, però hi ha alguna cosa més tangible, per dir-ho d'alguna manera?
Jo et diria que n'hi ha una que és fonamental, que és ser exemple. Al final, jo sempre dic, podem dir mil maneres de dir jo crec que soc. No, al final, pel teu dia a dia, l'altra gent ha de veure com que ets humil, com que ets generós, com que deixes que la gent participi, com que fas un feedback positiu a la gent, com que dones reconeixement a la gent, i amb la teva manera de ser i de fer és de ser coherent. És a dir, allò que tu dius, anem alineats sobre allò que considerem que ha de ser essencial en fer millors els projectes i en fer millors les persones que lideren els projectes, això ha d'estar present. I no és fàcil, però crec que al final tothom s'ha de sentir que forma part actiu d'aquest projecte.
I es pot arribar a l'excel·lència?
Si més no, l'utopia d'arribar a l'excel·lència ja ha de ser, sí, clar que ha de ser. Jo sempre dic, si anem a pel 9-75, bueno, si ens quedem amb un 9 no passa res, no? Ja haurem fet molt bona feina, no? Jo crec que sí, que s'ha de buscar l'excel·lència. L'excel·lència és el que dèiem, és, en aquest projecte concret és, i en qualsevol projecte que tingui a veure amb món i esport, i amb vida, i amb esport, i amb vida, jo crec que és formar persones a través de l'esport i a través dels valors que en genera l'esport, implementar-los i aplicar-los en el nostre dia a dia. Per mi és això.
No passa que sempre vols més? Quan ja has arribat a lo més alt, dius, encara puc millorar, o encara puc fer això, encara puc fer allò. Com has gestionat també això?
Però això és mentalitat guanyadora. Jo sempre dic que l'ambició entesa com l'aspecte de progressar, de millorar i de cada cop voler ser millor, jo crec que això és molt atractiu i és molt bo. És a dir, no és un antivalor el fet de ser ambiciós, entenent com és la capacitat de voler cada cop ser millor. Ser millor sense que et generi un mal benestar, és a dir, un benestar emocional que pel camí deixis moltes coses, no? Si tu et cuides, si tu realment no ho veus com una obsessió, sinó com un punt de millora, jo crec que això és interessant. Si no es fa des d'aquest punt de vista i ets conservador o ets una mica un panxa contenta, ja m'està bé, bueno, si dono un 6, dono un 6. No, jo crec que amb l'esport d'alt nivell, jo crec que és fonamental el fet de cada cop voler créixer i voler cada cop ser millor. Llavors, aquest desig de millora constant ha d'estar present en tot moment.
I també lligat amb això, què diries que és més clau? La motivació, el talent o l'esforç?
Ui, jo... Hi ha sempre gent que diu que el talent, aquelles habilitats que cadascú tenim, és un element que suma molt. I tothom et diu que l'actitud, la predisposició i la motivació és un element multiplicador. Jo et diria, i ara et faré una frase que sempre dic als entrenadors, quan fem formacions internes, sempre els dic als entrenadors, jo crec que la clau de l'èxit en un esport d'equip passa per tres punts molt importants. La primera és, què és allò que passa en el nostre dia a dia, és a dir, en els nostres entrenaments, el com millorem, el quina actitud tenim, el quina motivació tenim, el quin grau d'aprenentatge fem de tots els processos pels que passem, per si ara dono nivell 6, com puc donar nivell 6-1, 6-2, 6-3, això és el que passa en el dia a dia, i en els entrenaments i en els partits. La segona i molt important és què és allò que passa en els vestidors, què és allò que passa de portes endins, com em relaciono amb els meus companys, hi ha egoisme, hi ha altruisme, hi ha generositat, hi ha solitud, hi ha compartir, o realment hi ha enveges. És a dir, tot això forma part del que jo en dic les relacions interpersonals, que crec que són molt, molt importants. I la darrera, que la gent no li dona importància, jo cada cop li dono més importància, és què és allò que fem en la nostra vida personal. Com ens cuidem, com ens alimentem i com fem que el nostre rendiment també té a veure amb allò que l'entrenador no veu i allò que no es veu en l'entrenament i en el partit, però que influeix positivament. Si tu has descansat bé, tot t'anirà millor. Si tu tens elements de saber-te relaxar, respirar conscientment perquè l'angoixa, la situació d'estrès que et pot generar la competició afluixi i abaixi, tot això també. I això són elements que jo en dic invisibles, però que acaben influint en el rendiment.
parles tota l'estona molt de valors, no? De com és la persona, més que l'esportista aquest d'entrenar, entrenar, entrenar i entrenar. En equips potser més petits, més de poble o equips no federats, com es pot treballar això?
Jo crec que és més fàcil del que ens compliquem. Quan jo parlo de valors, parlo d'allò que creiem que és preuat perquè el grup passi de ser grup a sigui un equip i estigui unit i estigui cohesionat. I amb valors i contravalors. Abans els he dit, no? És a dir, un pot ser humil o prepotent. Un pot ser soberbi o pot ser generós. Un pot ser treballador o pot ser una persona mandrosa, no? És a dir, tot això, a partir d'aquí és... Si jo preguntes als pares i les mares d'aquests esportistes, diguéssim, què desitges en el teu fill o la teva filla que fa esport, quins valors, què és allò que per tu és preuat, es ficaria damunt de la taula. Si això ho parlés amb el president d'un club o amb els entrenadors dels clubs petits o grans, i això s'ha d'escriure, i això s'ha de parlar. És a dir, quin tipus de formació volem, quin tipus d'esportista volem? El que s'esforça o el que li és igual? El que té ganes de millorar o el que tant se li dona el... Bueno, jo vaig a... No, estem parlant d'això, llavors. Si això es fica damunt la taula i tots som coherents amb aquest missatge, famílies, club i entrenadors, i tot això reverteix amb l'esportista, home, jo no sé si guanyarem més o menys, però com a mínim ens sentirem més orgullosos d'aquest procés formatiu, no? Llavors, hi ha vegades que diem, bueno, i com es treballa? Bueno, doncs treballa des del dia a dia, des de l'exemple de l'entrenador, des de què valorem, des de quin feedback donem, des de si les tasques que donem als entrenaments tenen a veure amb que aquests valors realment s'han de ficar damunt la taula. Si hi ha un tema d'egoisme, es treballa o no es treballa? Es parla o no es parla? Es deixa passar com si no hagués passat res? Estem parlant fonamentalment d'això.
I quina diries que és la situació actual a la majoria de clubs, per exemple? Creus que es treballa suficient, que hi ha...
No t'ho podria dir, eh? Jo crec que, com passarà amb tot arreu, hi haurà clubs que ho treballen força bé, hi ha clubs que segurament el que més els importa és que facin esport, però el grau d'excel·lència que dèiem abans no sé si es té o no es té, però hi ha una data que a mi em preocupa moltíssim, i és que el 40% dels esportistes amb 14 anys abandonen l'esport.
Ostres.
I als Estats Units és el 70%.
Als Estats Units, que encara es treballa molt més amb l'esport, que està més inclòs a l'educació.
Sí, està inclòs a l'educació, però al final jo sempre dic que l'esport és... amb 14-15 anys hi ha una allau d'inputs que li arriba i d'estímuls que li arriba a un noi amb 14 anys que és molt gran. Llavors, esport vol dir sacrifici, esforç, caps de setmana d'anar-se'n a 150 quilòmetres i deixar de fer allò que t'agradaria fer. A vegades vol dir no anar de discoteca o no anar de passar-t'ho bé. Clar, hi ha moltes coses que estan... I això no és fàcil, no? Per tant, què et diria? Que el que cal és plantejar-nos com a clubs quin tipus de lideratge volem donar amb els clubs, quin tipus de projecte volem donar i quin tipus de pràctica volem donar i quin tipus de valors volem que s'implementin i quin tipus d'entrenadors han d'estar formats i com han d'estar formats. Jo crec que hi ha mil variables que influeixen en què al final diguis, hosti, jo crec que aquest club està alineat amb bones pràctiques esportives. Aquest és un club nice people, és a dir, un club de bones persones.
Hauràs de fer el decàleg? De...
No, l'han de fer cada club en funció del context i l'entorn amb el que es mouen, perquè no és el mateix entre nosaltres un Futbol Club Barcelona, un Madrid on és un altre nivell, amb un equip de barri, no és el mateix Bronx que Beverly Hills, no és el mateix tenir moltes possibilitats que tenir tantes. Llavors, tot això ho ha de dominar i ho han de parlar entre els entrenadors dels clubs i entre els directors esportius i els presidents de clubs i dir, bueno, cap on anem? Cap on portem el vaixell?
Exacte. I això ho podríem traslladar també, abans deies, no?, a la vida diària, però també a qualsevol empresa, entenc.
Sí, jo crec que una empresa al final no deixa de ser una alineació d'un propòsit de què volem ser, com volem diferenciar-nos de la resta, quins valors tenim com a entitat, per què som reconeguts, i a partir de totes aquestes premisses és el fet de dir, bueno, estem en camí d'aconseguir-ho. Tenim les persones indicades? Estem fent alguna cosa amb aquestes persones perquè participin, siguin proactives i puguin realment donar el màxim del que poden donar? Fonamentalment és això.
Carles, per últim, lligat al que parlàvem al principi, a la teva entrevista més personal, ara que has decidit aquesta vida més enfocada cap a l'esport, en el moment en què tu vas triar, no? O presons o esport, t'arrepenteixes d'alguna cosa?
No, jo sempre dic que un cop... Jo sempre dic que les funcions d'un líder, no dic que jo ho sigui, és... Una és la de pensar, no? Pensar cap on duiem els projectes, què volem ser. La segona és programar com aquest, allò que volem ser ho seqüenciem en petites fases, no?, estratègiques, perquè es pugui aconseguir. La tercera és fer-ho. Un cop has programat, és fer-ho, no? I la darrera és avaluar. I a mi m'agrada molt aquesta, i és la que sovint als clubs i a les empreses i a molts llocs es deixa com a adormida, no? Està allà. És a dir, què podríem fer diferent del que hem fet? Allò que hem fet és hem donat el 100%, del 0 al 10, què hem donat? No, és que hem donat un 8, molt bé. Què faltava pel 10? Hi ha hagut implicació de tothom, ha hagut proactivitat. Llavors, jo sempre dic que segurament, un cop ja he fet les coses, diria, possiblement ho hagués fet diferent. Però fer-ho diferent no vol dir que no ho hagués pensat, que no ho hagués intuït, que no ho hagués, no m'hagués intentat anticipar allò que podia passar, i fins i tot amb això hi ha vegades que ens equivoquem. I quan t'equivoques no és res com dir, bueno, pues, a canviar-ho o a demanar disculpes si és que no ho he fet prou bé.
Ara m'ha agradat això perquè amb el lleure, que jo també és amb el que he estat així més vinculada, cada activitat has de fer la preparació, la realització i l'avaluació. I l'avaluació, hi ha gent això, no?, que diu, és igual.
No cal.
Ja està fet. Què has de fer ara?
No, però és la gràcia, eh? És a dir, la gràcia és dir, d'allò que jo tenia previst respecte als resultats que han hagut, com han anat? Què hagués fet diferent? Quina ha estat la implicació del professor, de la professora, del mestre, la mestra, no? I res més. És a dir, sol dir, hosti, i pensar, preguntar, intuir, anticipar-te per a veure si realment, fent-ho d'una altra manera, la propera vegada que facis aquella activitat pots donar un grau més de millora i d'excel·lència. Res més.
Doncs, Carles, moltes gràcies. Ara valorem aquesta secció per a si la setmana que ve podem millorar.
Espero progressar adequadament.
Exacte, segur que sí. Gràcies, Carles, i fins la propera.
Perfecte, gràcies. Adéu. A tu. Fins ara.
Penedès Gama Extra, cada dia de 9 a 12 a Ràdio Vilafranca.
I amb tot el que hem après amb el Carles Folguera, tanquem aquesta segona hora del programa i d'aquí res, d'aquí 10 minutets començarem a obrir les vies telefòniques per entrar al sorteig de la caixa de préssecs de la família Esteve Ràfols. Així que aguanteu, que ja queda poquet. Abans de tot, però, les notícies.